9 i 23, 4 i 23, ahir se celebrà el ple ordinari del mes de gener i el que fèiem ara doncs, és escoltar els seus protagonistes, començant pel conseller no adscrit, Llorenç Còrdova. Molt bon dia, conseller, benvingut.
Hola, molt bon dia a tothom, com va?
A veure, vostè va fer una proposta per plantejar doncs, la necessitat de reservar una partida econòmica pel pla de màrqueting, per un pla de màrqueting a 5 anys i que a més estigués consensuat, no només amb els agents econòmics de l'illa, sinó també amb els agents socials, veïns, etc etc. La proposta doncs, bé, no va comptar amb vots a favor ni de l'equip de govern ni de la resta de l'oposició. GPRF i el PSOE es va abstenir, recordem, i l'equip de govern va votar en contra, així que la proposta va caure. Expliqui'ns un poc quin és el plantejament que feia amb aquesta iniciativa.
Sí, aquí hi ha dos interessos, no? Primer, perquè crec que és important per Formentera, i no som l'únic que ho proposa, i llavors perquè ho duem en el programa electoral de Sa Unió, que encara que no estigui ara a Sa Unió, se'n va votar amb aquell programa electoral i estic d'acord amb aquest punt, doncs ho tirava per endavant. I era una proposició doncs, per dotar una partida específica i elaborar un plan de màrqueting turístic multianual amb un horitzó mínim de 5 anys. I el que es demana és molt senzill, que la promoció turística i l'estratègia de destinació no vagin a colps d'improvisació ni amb accions aïllades, sinó amb una planificació, objectius mesurables, participació, és a dir, es té que fer una diagnosi, es tenen que fer reunions de les actuals entitats, es tenen que fer enquestes a residents, a empresaris, a visitants, i es té que fer un pla realista, i no es pot anar simplement segons el que pensem. No? Crec que aquí es va treure un punt important, i és que el mateix conseller de Turisme va acabar donant-me la raó com una cosa clau, perquè va reconèixer que això es va començar quan jo era president, impulsant aquell compromís que es duia en el programa electoral. Per tant, queda clar que no és cap ocurrència nova, és una línia de feina necessària i coherent i que, a més, duem en el programa electoral. I la conclusió és clara, perquè va dir que bé, que no, que a vegades escriure aquestes coses el que fa és ralentitzar. I vaig quedar una miqueta sorprès, llavors va corregir i va dir que no, sí, està escrit, però clar, ningú ho coneix. I l'oposició va dir que encara que no ho conegués ni el hagués vist mai ni això, doncs que, però bueno, que no feia falta aprovar aquesta proposta. Bueno, el que està clar és que el BES pla existeix de veritat i se'n pot mostrar, consultar i aplicar, yeah. O bé ens hem d'assegurar que es faci amb transparència i rigor, i en qualsevol cas el que defensa és que Formentera tingui una brúixola turística planificada, participada i en rendició de comptes, i que el turisme aporti a Silla per benefici de tots, perquè si no deixa de tenir sentit el turisme, si no ens beneficia a tots. Tot això, la proposta realment anava en aquest sentit i bé, doncs, bueno, no es va tenir en compte i cap problema. I llavors doncs, vaig fer dues preguntes que en aquest cas els hi donc importància, en vaig fer dues perquè no me'n deixen fer més. I la primera pregunta anava amb una cosa molt concreta i per jo bastant greu el que està passant, perquè s'han gastat sous públics en un estudi mediambiental que costa més de 9.000 euros per intentar justificar que no s'hagin de desmuntar els quioscos de platja, quan es plec el títol habilitant i la normativa de costes ja estableixen una obligació clara de desmuntatge. I, clar, jo no demanava opinions, demanava un responsable i un criteri. Qui va ordenar aquest estudi i en quins criteris tècnics i jurídics? I el resultat de la resposta de la senyora Castelló va ser, clar, ella mateixa va reconèixer que va ser ella qui va demanar la contractació d'aquest estudi. I crec que això és important perquè posa nom i càrrec a una decisió. No és una inèrcia, no és una cosa que va sortir tot sola. I jo vaig treure doncs, tres conclusions. La primera, que un càrrec polític demana un estudi pagat en sous públics, o sigui, si ho demana així, quan un càrrec polític ho demana, ho ha de fer perquè sigui necessari, útil i defensable jurídicament. Però en aquest cas hi ha documents interns i criteris previs que adverteixen que el desmuntatge és obligatori en el període fixat i són informes del propi Consell de l'any 2024. Per tant, aquest estudi no podia canviar el que ja estava escrit ni en el plec, ni en el títol, ni en els informes. Això converteix aquesta despesa en una cosa molt qüestionable. No era per aclarir un dubte real, era per intentar construir un relat per anar contra una obligació ja definida i per defendre la posició indefensable de la Unió i de l'equip de govern. Segona conclusió. Aquesta manera d'actuar no protegeix l'interès general ni protegeix el Consell, perquè quan hi ha litigis o contenciosos al voltant d'un concurs i d'un títol habilitant, el Consell ha de fer una cosa, minimitzar riscos. I minimitzar riscos vol dir defensar els plecs, defensar l'expedient i no generar documents com aquest que després puguin servir de munició en procediments judicials contra la pròpia institució. En canvi, s'ha fet el contrari. S'ha dedicat esforços, temps i sous públics a reforçar una posició que beneficia a uns empresaris privats que volen evitar unes obligacions que tenen per contracte. I una tercera conclusió, que és que crec que la gent entén millor, és que la realitat és que hi ha instal·lacions que continuen ocupant domini públic quan per títol, per condicions, no haurien de ser en aquell moment. I això no és un debat teòric, és un fet. I si una concessió obliga a desmuntar i no es desmunta, el que hi ha és una ocupació d'un espai públic fora del que autoritza el títol habilitant. I aquí és on queda retratat que no hi ha un pla B de l'equip de govern. L'equip de govern s'aferra esperances de procediments llargs, delegacions, de terminis, per enfrontar els fons. O es compleix el pla de títol o es vulnera el domini públic. I per resumir el resultat d'aquesta pregunta, la consellera va admetre que va ser ella qui va demanar l'estudi pagat en sous públics. El greu és que l'estudi no podia canviar els plecs ni el títol ni la llei de costes i existeixen advertiments previs de que el desmuntatge era obligatori. La conclusió política crec que és que s'ha posat de fet que de part dels concessionaris que s'han posat de part dels concessionaris i en contra de l'interès general i de la defensa del Consell, per això incrementa el risc jurídic, institucional i patrimonial de que tinguem que pagar unes indemnitzacions, i la conclusió final per Formentera és que el domini públic i les normes no poden dependre d'esperances. I aquí toca fer complir els plecs i deixar d'emprar el sous públic per justificar-lo o injustificar-la. I una idea final d'aquesta pregunta seria que és el que molta gent ha vist des de fora. Això no és un error puntual, és un comportament repetit. Des del principi, l'Unió ha preferit defensar els interessos d'uns quants empresaris particulars, fent passes, informes, estratègies per facilitar els que es mantenen on no ho tenen que estar, en lloc de defensar els interessos de la resta de Formentera. Això no és de complir el ple.
En tot cas, hem sabut, i de fet ho vam publicar, doncs que el govern balear tenia un informe tècnic que recomanava, atenció, la caducitat de les concessions de platja dels quioscos de Formentera. Sabem que això s'està tramitant, encara no ha arribat a cap conclusió. Vostè, que està al Parlament i segurament en contacte en els passadissos amb la gent de la Conselleria del Cicle de la Mar i el Litoral, com evolucionarà aquest tràmit? Vull dir, se sap més o menys quan això pot arribar a una conclusió, aquesta tramitació de la caducitat que ja ha començat?
Això és un tema molt delicat. Jo des del principi dic que no volia influir en resultats ni en res. El que demanca és que es faci alguna cosa i que es prengui una decisió, però llavors forçar sobre si va cap una banda com una altra no és feina meva, no és de la conselleria. Jo el que he fet ha estat que donar-se una resposta, la resposta l'hem donada. Ahir la consellera va dir que bé, no, que hi havia 18 mesos per esperar i per al·legacions. Jo crec que aquí el que va fer va ser destapar el que va fer la Unió, que és guanyar temps perquè puguen estar un estiu més, i afavorint aquests empresaris privats, que ja no és que hi tinguin res en contra. Però o es compleix el plec o no es compleix el plec, perquè si tu el que fas és no fas complir la normativa, perjudiques a tots els altres que sí que l'estan complint, o que el volien complir. Entonces aquí es va destapar. El dels 18 mesos no és que tardi 18 mesos, és una garantia que dona la normativa a l'administració per donar pues, un temps per fer-ho, però no vol dir que tardi 18 mesos. I, a més, opinió personal meua, en tot el que tenim damunt la taula i tot el que està clar, i si algú llegeix l'informe, sobretot jurídic, que es posa les mans al cap i que pràcticament deixa clar que diu que hi ha que prendre mesures cautelars, o sigui, hi ha que fer alguna cosa abans que es resolgui això, perquè això no pot ser. Però bueno, la consellera voldria que fossin 18 mesos, jo no crec que arribi 18 mesos, 18 mesos és el màxim, però aquí s'ha fet una bona feina crec, per part dels governs de les Illes Balears, una feina que ells mateixos diuen que no tindrien que haver fet, perquè, a més, ells no retiraran les concessions en els adjudicataris de quioscos. Sí. Ells retiraran el títol habilitant en el Consell Insular de Formentera, de totes les concessions. Cuidado, que dins les concessions hi ha les torres de vigilància, hi ha les torres de...
Les torres de vigilància i dels socorristes, vol dir...
Exactament, de socorristes i totes aquestes instal·lacions i serveis públics, o sigui, els banys públics i tot això, està allà dins, això hem de mirar a veure què passa.
Sí, sí, sí.
Clar, la consellera va dir, bé, nosaltres hem fet això i ja veurem què passa. Doncs, home, veurem què passa, no? El que he de fer és solucionar problemes. Jo ja fa molts de mesos que en un ple els hi vaig fer una pregunta a la consellera directament, li vaig dir, tenen vostès un plan B si això, que sembla que tirarà per endavant, tira per endavant? I va dir, no fa falta. Bueno, doncs segueixen el mateix. No hi ha plan B, no saben el que passarà, o diuen que no saben el que passarà, i estan esperant a veure què passa. No, hi ha cap prendre en això, perquè si no, al final, Formentera quedarà sense quioscos.
Conseller, mos estem quedant sense temps. No sé si vol afegir telegràficament algun apunt més o ho deixem estar aquí.
Molt ràpid, simplement. Vaig fer una pregunta també sobre si l'equip de govern pensava que era ètic o correcte el que havien fet en la pujada de sous a assignacions de partits polítics en els caps de l'oposició, que els havien duplicat el sou i a ells mateixos, i pràcticament la resposta, era que ho troben bé. Em van dir que hagués participat en els pressupostos, no sé si el senyor Serra deia que si jo hagués participat, em venen donat sous jo també, supos que no és això, ho dic amb ironia, per suposat, i crec que això demostra per què jo no vaig participar en els pressupostos, no volia participar en això d'aquí, i a més hi vaig votar en contra, vaig ser l'únic que va votar en contra d'aquestes pujades. I quan llavors diga des de la Unió que és mentida que s'han tret sous a les entitats esportives, de 2025 a 2026, per suposat que han pujat, perquè el pressupost té uns quants milions més d'euros, però de la primera proposta de 2026, la tècnica, a la segona negociada en gent per Formentera i PSOE, que és la política i les decisions, s'han baixat 20.000 euros. Sobretot a la societat esportiva Formentera en el futbol base, que són els petits. Entonces, bé, quan diguen que han pujat els sous i des 2025 a 2026, home, per suposat, perquè hi ha més milions d'euros en el pressupost, també se'ls han posat ells, que no ho diuen. Però entre el primer pressupost tècnic de 2026 i el segon, se'ls han baixat 20.000 euros en subvencions en els clubs esportius.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, conseller, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres per temps.
Un anunci i anem amb Anna Joan del Partit Socialista.
Bar Centro, des de 1966. Un lloc ideal per passar l'estona de dia i de nit. Casa d'hostes i un dels millors esmorzars de Silla. Entrepans, torrades, plats, amanides i sucs naturals. Bar Centro, plaça de la Constitució, Sant Francesc Xavier. Yes.
No, 9 i 36, 4 i 36, com us dèiem, anem amb el següent integrant de l'oposició, el Partit Socialista, per mitjà de Nana Joan. Molt bon dia, consellera.
Hola, bon dia.
Vau presentar dues propostes, una d'elles es va aprovar de forma unànime i l'altra va quedar pel camí. Començam, si li pareix bé, parlar del centre Antoni Turcabrelet, el Mercat Pagès, que és la que va comptar amb el suport dels 17 consellers del ple.
Sí, bueno, com has dit, van presentar dues proposicions de resolució i 5 preguntes amb resposta oral. De les dues proposicions, una va sortir aprovada per unanimitat, que va ser una que van presentar que demanàvem fer millores en el Mercat Pagès, en el centre Antoni Turcabrelet. La veritat és que el Mercat Pagès, doncs, bueno, creiem que és un punt d'encontre de la gent de Formentera i també és una manera de posar més en valor el producte local. Per això creiem que un centre, un Mercat Pagès que està en marxa des de 2011, doncs, necessita que se li passin millores, i el que demanàvem era, doncs, bueno, que s'adaptin els espais perquè hi pugui haver més zones refrigerades, perquè es van que van allí els productes, doncs, tinguin més facilitat i es puguin conservar millor. També demanàvem, doncs, bueno, que s'habiliti d'alguna manera un espai on poder fer exposicions i degustacions de productes de la nostra illa, que és com un valor afegit, i d'aquesta manera, de part de donar-lo a conèixer tant en els residents com en els visitants, doncs, també se'n pot fomentar-ne el consum. I també sent conscients de que s'ha de fer molta pedagogia sobre la necessitat de consumir producte local, etc., i que els nostres infants són uns bons que després són els que a casa els diuen es para, consumim això, anem a comprar aquí, anem a comprar allà, saps? Fomentant-ne també sí, sí. el consum a través de, dels nostres infants en programes, en col·laboració amb la comunitat educativa, doncs per això, per donar a conèixer el mercat pagès, per donar a conèixer el producte local i sobretot doncs, per posar-lo en valor i d'aquesta manera també ajudar en els petits productors.
Molt bé, l'altra
proposta... Aquesta proposta sí, sí, va sí. sortir aprovada per unanimitat. També vull posar en valor el producte, la marca que tenim a Formentera, que és Formentera Molt de Gust, que també és una marca que, bueno, que, dona, que tot el producte que el du el nostre pues, el dona a conèixer i també pues, en col·laboració amb aquesta marca pues, posar en marxa tota aquesta col·laboració amb la comunitat educativa.
D'altra banda, l'altra proposta que només va comptar amb els vots a favor dels socialistes i de GPRF i en aquest cas el vot en contra de Sa Unió i Llorenç Còrdoba, per tant no es va aprovar, una relativa al respecte al dret internacional i al multilateralisme que posava el focus sobretot en Veneçuela.
Sí, bueno, és una proposició que està això que va en defensa del dret internacional i se sobiraria dels estats davant de les actuacions militars unilaterals com la que ha passat, entre altres bandes, a Venezuela. Creiem que nosaltres, com a Partit Socialista, creiem que el plenari és el lloc allà on es té que manifestar en favor d'això, dels drets internacionals, en favor que els pobles i els països puguen decidir sobre ells mateixos, però bueno, no va comptar amb el suport del plenari, però qual cosa no va ser aprovada.
Bé, d'altra banda, no sé si vol destacar algun dels o argumentar algun dels vots que vareu fer valtros des del Partit Socialista en les propostes, tant sigui de Llorenç Còrdoba, GPRF, l'equip de govern, o centrar-nos bueno, en les preguntes. Vostè mateixa, consellera.
Sí, bueno, van altres sobre la proposta que va presentar el senyor Còrdoba sobre demanar un pla de màrqueting turístic, nosaltres el vàrem votar en contra, perdó, ens vàrem
abstenir,
sí, vàrem fer una abstenció, perdó, perquè, bueno, perquè creiem que no és el moment ara, ell demanava que hi hagués una partida pressupostària, era el moment de negociar que hi hagués una partida pressupostària dels pressupostos. Era fa un parell de mesos, quan ho va fer el Partit Socialista, introduint totes aquelles millores que creiem necessàries perquè en la nostra extensió es pogués aprovar el pressupost, i dir que ell va dir que el Partit Socialista l'havia demanat el d'un programa electoral. No és veritat. El Partit Socialista, el que dèiem en el nostre programa electoral, és un pla estratègic de turisme que inclou no només el turisme, no només la promoció turística que es vol fer, sinó que inclou pues, totes les necessitats que tenim a Formentera, els benestar dels ciutadans, la falta de vivenda, les nostres infraestructures, etc. Per això és que no li vàrem donar suport, a part de que el seguit de govern va dir que n'estava treballant amb un, no sé realment si al final va deixar clar que ja estava fet el pla de màrqueting o que s'estava treballant, doncs esperarem a la seva presentació. També tenim SACOT, que és la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística, que allà on se decideix tot el que té a veure amb la promoció turística, doncs per això no vàrem votar a favor de que Formentera compti amb un pla de màrqueting turístic. En quant a les preguntes que vàrem fer nosaltres en resposta oral, doncs, bueno, vàrem preguntar sobre les diferents proposicions que hem anat presentant i s'hem anat aprovant en el plenari dels darrers mesos. Una tenia que veure també en la Formentera Eco sobre bueno, el que va passar en l'excusa d'identitats que es va celebrar en el mes de gener, que va sortir triada una de les dues propostes que feia la Unió, però que realment el que van manifestar les associacions era que no estaven d'acord en cap de les propostes que presentaven, hi va haver més abstencions que vots. Entonces, bueno, demanàvem sí, que quines eren les properes passes que volia fer la Unió per poder dur una proposta a plenari, perquè recordem que la proposta de Formentera Eco té que passar pel plenari i és el que té que votar si està d'acord o no amb la proposta que es fa de l'equip la Unió. Realment, després de donar moltes explicacions, després també de debatre una proposició que va dur gent per Formentera sobre aquest aspecte, que suposo que llavors ells explicaran, pues, la consellera no ho va deixar clar, tampoc va posar en dubtes per si es participa, va posar en dubte si realment les associacions, ara que els ha obert un procés participatiu, participaran i diran que no estan d'acord. Bueno, realment ha estat encara tot a l'aire. No sabem quines són les properes passes que farà l'equip de govern, a part d'aquest procés participatiu que ha obert, en les quals les associacions poden presentar propostes, però nosaltres realment el que creiem és que el procés participatiu es tendria que haver fet abans d'anar amb una proposta en el Consell d'Entitats i sobretot pues, que allí pues, en aquest procés participatiu tothom pogués dir dir la seva, fer aquest procés participatiu a posteriori no té cap sentit ningú. La Unió ja va dir quines són les seves intencions de Formentera Eco i estan claríssimes. Des del primer moment on dit no creuen en Formentera Eco i com que no hi creuen doncs no saben, i no tenen un projecte per com avançar en Formentera Eco, doncs, bueno, doncs que tampoc no s'atreveixen a tirar-lo endarrere, doncs fan, no sé, fan parxes per dir-ho d'alguna manera. Varen preguntar també sobre varen fer una proposta sobre la revisió i millora dels camins de la pujada, que quines mesures concretes s'han posat en marxa. Ens varen dir que, bueno, que s'han fet algunes actuacions, però que encara en falten altres, que estan, bueno, que els estan mirant, també en patrimoni, perquè és un camí que està protegit per patrimoni, entonces totes les actuacions que es facin tenen que veure, tenen patrimoni, té la seua. També varen fer una pregunta en el mes d'octubre arrel de Sedana, que hi va a Formentera, hi va a despreniments a diverses zones del nostre litoral, s'han pogut veure imatges per les xarxes socials i tal, i van fer una proposta doncs, bueno, sobre la necessitat que creiem, que consideram des del Partit Socialista, de també de revisar tot el nostre litoral per arrel d'aquelles pluges intenses, doncs, bueno, doncs, per evitar que hi hagués més despreniments i sobretot per acordonar o per actuar en aquelles zones que hi havia més perill. Dic que bueno, se mos va dir que s'havia fet alguna actuació, però nosaltres creiem que és totalment insuficient. Hem vist que ha seguit plovent, seguirà plovent segurament, i cada vegada hi ha zones, sobretot per la part de mitjorn, i crec que ahir també a les xarxes socials hi va haver alguna persona que va pujar imatges d'altres zones de Formentera on hi havia hagut grans despediments de roques i de trossos del litoral, però és qual cosa creiem que és urgent accelerar aquestes feines per evitar majors danys.
Moltes gràcies, Anna Joan, del Partit Socialista. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Un anunci, anem amb GPRF. The
color of the sky. En San Ferran, en Gamma Decorative Design, te seguimos ofreciendo los mejores precios de Formentera en materiales de construcción, ferretería, cerámica, baños y jardinería. Gamma Decorative Design en San Ferran, mucho más que pintura. El Grupo Gamma te trae los precios y proveedores exclusivos de la península a Formentera y también asesoramiento profesional, lloguer de maquinaria y aplicación Lobra. Gamma Decorative Design a San Ferran, molt més que pintura. Al carrer Guillem de Montgrí, oberts cada dia de dilluns a divendres matí i tarda, també dissabtes matins. 971-32-87-86. Fàcil, al 87-86. Ah, i entrega de materials a preu d'obra, mínima espera i màxima qualitat. Gamma Decorative Design, 30 anys des de San Ferran, mucho más que pintura. When I see her.
Welcome to Radio Illa. Sanando Formentera. Illa. Sanando Formentera. Bueno, doncs hem arribat ja a les 9:46, a les 4:46 és el moment del torn del darrer partit de l'oposició, Gent per Formentera, amb el seu conseller, Rafa González. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bé, vostè mateix, per molt començar.
Doncs, si me permets, Pepo, per un tema d'actualitat, començaré parlant d'aquesta sentència, aquesta desestimació de recurs que d'en Leo Stover en el cas Punta Prima, i el que suposa és que els companys i s'acompanya de Gent per Formentera, en Jaume Ferrer, en Sònia Cardona, en Bartomeu Escandell i en Pep Meant, s'han quedat absolts definitivament en aquest procés judicial. És una nova victòria judicial de Gent per Formentera davant l'empresari Leo Stover, i la veritat és que estem molt satisfets. Les decisions que es van prendre en el seu dia eren correctes. Stover només estava darrere d'interessos urbanístics, i com no hi havia altre motiu per posar aquest contenciós, doncs s'ha set condemnat a pagar els costos de judici en Leo Stover.
Bé, teniu més detalls d'aquesta informació al nostre web, on ens vam fer ressò del comunicat de Gent per Formentera en què va doncs anunciar aquesta desestimació per part del Suprem d'una nova acció judicial, l'enèsima ja d'aquest empresari d'origen alemany amb interessos aquí a Formentera, a la Punta Prima.
Portem 16 anys i pareix que estem arribant al final ja.
Bé, conseller, pel que fa al ple d'ahir, vau presentar dues propostes des de GPRF, en aquest cas les dues es van aprovar, una per unanimitat i una altra doncs, amb no tanta, tot i que finalment va prosperar. En aquest cas doncs, reclamàveu que se celebrés una nova sessió del Consell d'Entitats per abordar el Formentera.eco. Això va comptar amb el suport de tota l'oposició en ple, PSOE, GPRF i Llorenç Còrdoba, i els vots en contra de Sa Unió.
Així és, vam portar dues propostes, les dues aprovades, vam portar també set preguntes i si començant per aquesta que mencionaves, la de Formentera Eco, el que ha demanat el plenari per majoria absoluta que suma l'oposició i amb el vot en contra del govern de la Unió és que es torni a convocar el Consell d'Entitats per realitzar un procés participatiu real sobre el Formentera Eco. Per què dèiem un procés participatiu real? Perquè està claríssim, i consideram que és així, que la proposta de l'equip de govern ha estat unilateral, perquè no s'ha pogut debatre ni decidir sobre el sostre de vehicles, ni sobre el període d'aplicació, ni sobre la taxa, que era una cosa que sempre, cada any, es decidia en votació. Llavors, si l'equip de govern fa una proposta i aquesta proposta no es mou en cap sentit ni es vota, la decisió és unilateral i les entitats no han pogut participar. Davant aquesta situació, les entitats van ser molt clares, va haver una àmplia majoria que va demanar si podien votar en contra de les dues propostes, de les alternatives que es donaven, per el fet de que no es podia parlar de tot. Se'ls va dir que no podien votar en contra i la sortida que van tenir va ser un vot que podem considerar protesta, perquè ens entenguem, amb s'abstenció. Finalment, 21 entitats de 36 es van abstenir. L'àmplia majoria d'aquestes 21 abstencions eren amb aquest vot protesta, amb la qual aquest resultat no té legitimitat. El que demanam en l'equip de govern, perquè hi ha temps, i és que torni a convocar el Consell d'Entitats. I fins aquí el que deia la proposta que va quedar aprovada per majoria absoluta. Com a gent per Formentera també afegim que si el Consell d'Entitats es convoca, el mínim són dues sessions. Això no formava part de lo que es va aprovar ahir, però consideram que ha de ser així perquè en una primera reunió el que s'ha de fer és posar la informació damunt de la taula, debatre i que surtin les opcions definitives que vagin a votació i després que hi hagi una setmana fins que després es torni a votar en una segona sessió i que en aquella setmana el representant o ser representant de cada entitat es pugui reunir amb els seus associats, traslladar el que ha passat en el Consell d'Entitats, prendre una decisió informada i tornar a fer la votació. Un punt que volem deixar molt clar també és ara hi ha un procés d'audiència que se va obrir els divendres de setmana passada i que creiem que acaba avui perquè eren 7 dies naturals per presentar les aportacions.
Deixi'm fer-li un matís. Des del Consell es va explicar que pels problemes informàtics i el ciberatac i tot això s'ampliarà una mica aquest termini, tot i que no ens queda clar fins quan s'ampliarà. En tot cas, ja sabeu que podeu doncs, fer arribar aquestes propostes a través d'un correu electrònic a participació@consellformentera.cat. Això sí, ha d'estar signat per certificat electrònic.
Perfecte. Estaria molt bé aclarir si s'ha ampliat de veritat, quin termini s'ha ampliat, perquè no he vist per cap banda, tot i que sí que és veritat que de forma genèrica, per diversos tràmits, s'ha fet aquesta explicació.
Intentarem concretar, a veure si tenim informació al respecte.
El que estava dient, que s'està fent un procés d'audiència. Un procés d'audiència no és un procés participatiu. Un procés d'audiència pot formar part d'un procés participatiu, on tu reculls informació, a partir d'allí prepares la primera sessió i després ja fem tota la feina restant que hem dit, de debatre, de que es defineixin les opcions i que després, amb l'última reunió, es facin les votacions. Llavors, quan sento parlar a algú que d'aquest procés participatiu, és que no ho és, és que no ho és. I el que sí que dèiem és que no s'obre. Llavors, endavant, que les entitats que vulguin facin les seues aportacions, que l'equip de govern les tingui en compte i que ens vegem pronta amb un Consell d'Entitats on poder debatre tot el que s'hagi portat. I tinguem en compte que tenim temps. Tot ha d'estar fet pel dia 1 de març, però si es treballa amb celeritat, com toca fer-ho ara que estem en l'últim mes, si es convoquen les reunions, si es convoca un ple extraordinari, arriben perfectament.
La consellera ahir ens va avançar que efectivament es convocaria una nova sessió del Consell d'Entitats i ens va dir que ja veurien si, diguem-ne, per validar la proposta de Formentera.eco que es va presentar el 19 de gener o doncs, incorporant, si és que arriben, aquestes noves propostes de les associacions i obrir un debat al respecte.
Així és. I un punt que considerem molt important, que ahir el plenari el que va aprovar va ser que es torni a convocar i que les entitats es pronunciïn. I el que surti del Consell d'Entitats, si van, quan vagin a ple, serà segurament recolzat. Estic convençut.
L'altra proposta, que es va aprovar en aquest cas per unanimitat, també tenia a veure amb el Consell d'Entitats, sobre aquestes reunions sectorials, no?
Efectivament. A part del Consell d'Entitats, que seria l'òrgan complet, també existeixen unes seccions, com per posar algun exemple, secció d'esports, o secció de mobilitat, o secció d'igualtat, per tractar amb les entitats que estiguin més relacionades amb aquesta temàtica els temes que siguin d'interès passiller, que siguin competència del Consell Insular de Formentera, com per exemple poden ser les subvencions. Doncs bé, estan formalment recollides en el reglament orgànic del Consell aquestes sectorials, però és que a dia d'avui, ja ens apropam en els 3 anys de legislatura, no s'han convocat, a excepció d'una, però és que ja queda poc. I no s'han convocat, no s'han constituït, i com dic, a excepció de la d'igualtat que es va constituir a finals del 2025, a finals de l'any passat. Llavors, fa falta activar el Consell d'Entitats i que les entitats es puguin pronunciar i que ajudin en el Consell. Si al final és un òrgan consultiu que ajuda en el Consell després a prendre decisions. Si surts del Consell d'Entitats amb una decisió, hi ha molta major facilitat a que les polítiques que es tiren endavant repercuteixin de forma positiva en Formentera i que es mantinguin en el temps aquestes mesures.
Bé, pel que fa a la resta del ple, no sé si vol comentar alguna de les propostes dels seus companys de l'oposició, de l'equip de govern, les preguntes, vostè mateix, conseller.
Doncs des de Gent per Formentera li volem donar l'enhorabona a en Andreu Ferrer per ser designat novament com a jutge de pau, i va ser per unanimitat. És una persona respectada, en Andreu Ferrer, és coneixedora de Formentera, és coneixedora de les institucions de Formentera, ha fet molt bona feina en els últims 4 anys i li desitjam també molts d'encerts per als pròxims 4, perquè segurament farà una feina tan bona com ha fet fins ara.
I és clar que sí, en Andreu, enhorabona, a més col·laborador d'aquesta casa també.
També té seu moment d'articles d'opinió.
Conseller Rafa González, de Gent per Formentera, un darrer punt, ho deixem aquí.
Podem mencionar sobre què vam preguntar, sobre inspecció turística. Se mos va comunicar en el ple de la setmana passada, que era de pressupostos, que pronta o ja hi ha inspector turístic en el Consell de Formentera, doncs ara estem demanant si tenen preparat el pla d'inspecció. Mos van dir que no, esperem que hi treballin intensament per poder tenir inspecció el pròxim estiu, que és necessari, per tots ho sabem, per aconseguir habitatge per tot l'any, per als residents. Vam preguntar sobre les sancions a l'estany d'Espeix, en quin punt de tramitació estaven, vam demanar si hi haurà quioscos aquest estiu, i la veritat és que la resposta no va ser molt tranquil·litzadora. Vam preguntar sobre en què s'inverteixen els sous de Formentera Eco i vam tenir una resposta molt genèrica, amb la qual haurem de fer noves peticions perquè hi ha que saber aquests ingressos que cada any arriben en el Consell un milió i mig d'euros, uns 700.000 de la taxa, 400.000 del govern, 430.000 de l'Estat. Hi ha que saber aquests sous a on van i on s'estan invertint, i haurien de ser mobilitat sostenible. Vam demanar sobre si hi haurà millores a l'accés a Escopinar, on sempre hi ha molts de problemes l'estiu per accedir als hotels Maryland i Riu. Tampoc vam tenir una resposta molt clara.
El conseller va dir que havia parlat amb la propietat i que volien impulsar doncs unes millores, diguem-ne, prèvies a la intervenció ja amb més dimensions que es farà l'hivern que ve.
Així com acabes de dir, falta concreció. Esperem que la puguem donar pròximament, perquè el que vam demanar en el segon torn va ser si mos podia donar terminis i si mos podia concretar aquestes feines. I finalment, temes de relacions institucionals, doncs, si les propostes de suposició s'estan publicant a la web, com venim demanant des de fa temps, han començat ara, vam verificar-ho després en el portal de Transparència Nou, i estan començant, no està tota la feina feta, però com a mínim està iniciada, i quan les coses es fan també les deim. I per altra banda, el Reglament Orgànic del Consell s'ha d'actualitzar. De fet, ja fa alguns anys que es tenia que haver actualitzat, uns anys, però dins d'aquesta legislatura, que es tenia que haver actualitzat. No ha estat així i vam demanar a veure si quan començarien les negociacions, i esperem que es compleixi, que dins d'aquest any comencin les negociacions per actualitzar aquest reglament.
Rafa González, de GPRF, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un anunci i tornem amb la valoració de l'equip de govern de Sa Unió.
Busques un cotxe? Pro Auto. aprofita les ofertes de final de temporada. Vehicles de tots els tamanys, des dels Panda fins a monovolums, SUVs i furgos. Pro Auto, cotxes seminous, totalment revisats i amb un any de garantia. Canvia't el cotxe aquesta tardor amb les ofertasses de Pro Auto. Per més informació, crideu al 619 11 20 31 o passeu pel seu magatzem a la zona industrial. Pro Auto, des de 1995. Cotxes d'ocasió al final de sa temporada amb garantia de qualitat.
Doncs encarem ja la darrera de les valoracions d'aquest ple insular del mes de gener, en aquest cas amb l'equip de govern de Sa Unió, amb el seu portaveu, en Hugo Martínez. Molt bon dia, vicepresident.
Molt bon dia, Pepo, gràcies.
Bé, vostè mateix, què destacaria d'aquest ple? Vau presentar dues propostes, una doncs, per sumar nous membres al Consell d'Entitats, l'altra per designar doncs, a Andreu Ferrer Joan com a jutge de pau per 4 anys més. No sé si vol destacar aquestes o altres propostes.
Bien, lo primero, agradecer la labor realizada por el señor Andreu durante estos años, darle la enhorabuena por continuar en este cargo. Es una persona sin duda idónea para ocuparlo y bueno, una persona muy respetada y querida en la isla, por lo tanto creo que ha sido una buena designación la suya y esperemos que siga estando al lado de Formentera como siempre ha hecho.
Para unanimidad, recordamos.
Sí, sí, sí. Por otro lado, pues bueno, varias propuestas que hizo la oposición de las que creo que hay que hablar, ¿no?
Somi.
Sin duda la que más revuelo está generando en esas últimas semanas es el Formentera Eco y quiero aquí aclarar algunos temas, ¿no? ¿Por qué no apoyamos esta propuesta? Pues porque ya se tenía pensado convocar un nuevo Consell d'Entitats donde valorar todo esto que ahora hemos pedido que se nos facilite, ¿no? He visto la inquietud que había entre diferentes asociaciones, pero también es verdad que hemos visto en las últimas semanas cómo sí que hay asociaciones que comparten la idea que tiene esa unión y que tiene este equipo de gobierno, que no es nada más ni menos que contención. ¿Y por qué hablamos de contención? Pues mira, a mí me gustaría saber hasta dónde tiene que llegar la limitación en el Formentera Eco.
Se refiere al reducir el sostre.
¿Hasta qué número de vehículos hay que seguir reduciendo? Es una pregunta que lanzo porque creo que es importante, porque es muy fácil decir vamos a bajar. ¿No? Yo mañana soy presidente de ACAF, señor Pepo, y yo le pregunto a usted, ¿tiene que reducir el número de programas que se hacen? Usted me dirá, vale, muy bien, pero ¿cuánto reduzco? ¿1, 5, 20? Entonces, es muy fácil decirlo, pero hay que también poner un número encima de la mesa y saber realmente qué es lo que se quiere. ¿Es bajar por bajar y además luego los grupos políticos que esto lo utilicen para hacer propaganda, o realmente hay un plan a futuro de hasta dónde se tiene que llegar? En su momento se hizo un plan de 2020 a 2023, 4 temporadas, donde se iba a reducir un 16%, un 4% cada verano. Muy bien, había un plan. ¿Y ahora cuál es el plan? El plan lo hemos presentado nosotros. Creemos que es el momento de que durante unos años al menos haya una contención. Y creemos que es el momento de también apostar por la sostenibilidad y en este momento apostar porque aquellos turistas que entren cada vez vengan con etiquetas menos contaminantes. Por eso, nuestro plan...
La etiqueta de los vehículos de la DGT,
por supuesto.
La C, la Eco, Zero, etcétera.
Por supuesto. Por eso nuestro plan, porque una de las finalidades del Formentera Eco también es que los coches el día de mañana sean mucho menos contaminantes. Por esto ahora lo que hacemos es un plan a 4 temporadas donde poco a poco aquellos coches de turistas que van entrando cada vez se limite el número de etiquetas para que entren aquellos que contaminan mucho menos. Lo dijo ayer la consellera Castelló, la vicepresidenta, y es algo que también en su momento dijo el que era el presidente del Consell, Jaume Ferrer, y el líder de Gent per Formentera. Él lo dijo muy bien. El Formentera Eco, cada año habrá que valorar pues cómo ha funcionado y cómo tiene que ir a futuro. Lo decía el presidente del Consell, de Gent per Formentera. Pues nosotros es lo que hacemos, cada año valoramos y ahora creemos que es el momento de esto. Sin embargo, hemos entendido que hay una cierta preocupación en diferentes asociaciones y por eso hemos abierto este periodo de posibles, bueno, de que nos den alegaciones y poder estudiar.
Deixi'm fer-li un apunt. Recordem que les associacions estan convidades a participar amb les seves idees sobre la Formentera Punt Eco, les seves propostes. Ho poden fer a través d'una instància genèrica a l'OBAC. Com que hi ha hagut problemes tècnics amb l'OBAC, tot i que jo, conseller, ahir vaig fer una instància per comprovar si funcionava i ahir, almenys al migdia, ja funcionava l'OBAC, però bé, per si de cas, quasi que podríem aconsellar també que ho enviàssiu a través del correu electrònic participació@consellideformentera.cat. També és veritat que el Consell va anunciar que s'ampliaria, per aquests problemes tècnics, el termini que avui conclou, avui divendres. Finalment s'amplia, sap fins a quan?
Sí, esto, bueno, se comunicará desde el área de movilidad hasta qué día y ya lo comunicarán ellos, ¿vale? También quiero destacar otra cosa. ¿Por qué hablamos de contener? Pues porque creemos que se ha ido reduciendo durante estos años y creemos que en cierta manera la congestión que había en las carreteras pues ha mejorado muchísimo. Sí que es verdad que sigue habiendo un embudo en la calle Joan Castelló y Guas, pero es que este embudo también viene provocado por la obra que Gent per Formentera, cuando gobernaba, hicieron en la calle Joan Castelló y Guas. Y no lo digo al aire, lo digo porque yo he estado desde 2018 hasta 2024, cada día en San Ferran en un restaurante que yo tenía. Y además quedaba a la carretera principal. Por tanto, en gran parte, el embudo que se genera en esa calle viene por la obra mal ejecutada que se hizo. Se podría haber hecho un poco más amplia esa carretera y, por tanto, seguramente no habrían los problemas que tenemos hoy en día. I sí, hi ha un pequeño augment.
Els estudis de mobilitat, en aquest cas, què us diuen pel que fa a la saturació? Perquè hi ha alguns trams que encara denoten un important trànsit de vehicles.
Sí, hombre, por supuesto, pero es que no hay que olvidar que en temporada alta Formentera vive del turismo y, por tanto, hay muchos vehículos. Y ya no solo de turistas, sino de trabajadores. Por eso este año se quiere crear un cupo para trabajadores. Y este es el único cupo que realmente aumenta el número de vehículos que puede entrar, pero es que hablamos de trabajadores que vienen a Formentera a trabajar, que vienen a Formentera a sumar, que vienen a Formentera a seguir siendo parte del motor de esta isla. Y si no pensamos en los trabajadores y si no les damos facilidades a los trabajadores, cada vez cerrarán más negocios, otros no podrán abrir durante todo el año porque en verano no podrán trabajar porque no encuentran trabajadores. Y si uno de los problemas para lo que vengan trabajadores es la vivienda y a esto le sumamos la entrada de los vehículos, pues efectivamente se agravará. Entonces vamos a trabajar para que también los trabajadores puedan entrar. Y sí, se aumenta, pero se aumenta para ellos, para el bien de Formentera, para el bien de nuestra isla, para el bien de nuestros negocios, que al final, gracias a todo este sector, pues Formentera sigue siendo referente en el mundo. Y para acabar ya con el eco, porque creo que ya me estoy extendiendo demasiado, voy a hablar de que se quejan de transparencia desde la oposición constantemente y nosotros en este 2025 hemos presentado más datos completos que ningún Consell d'Entitats presentó la oposición en el Formentera Eco. Por tanto, ¿quiénes escondían datos? ¿Ellos o nosotros? ¿Quiénes son más transparentes? ¿Ellos o nosotros?
Conseller, però les dades de circulació del 25, per exemple, no les van presentar en el Consell d'Entitats.
No, però les del 24 sí.
Sí, ja, però
completo.
Entengui que si es vol fer una valoració de quin ha estat l'estat de carreteres, home, convé mirar l'últim estiu, no dos estius enrere.
És molt difícil a principi d'any poder valorar l'últim verano. Muy difícil, porque los datos se van corroborando durante meses. Por tanto, tener ahora mismo el 100% de los datos es muy complicado. Pero lo hemos hecho del 2024. Ellos podrían haber hecho del 2022 los del 2020, por ejemplo. ¿No?
Bé.
Podrían haberlo hecho. Y hablaré de la moción también de defensa del derecho internacional, que ayer generó un poquito de...
Aquesta no es va aprovar, era els socialistes, va comptar amb el vot a favor del Partit Socialista, de gent per Formentera, i els vots en contra de Llorenç Córdoba i de Saunió. Vostè mateix, expliqui'ns.
Bueno, explicaremos nuestro voto en contra. Nuestro voto en contra no es porque no creamos en el derecho internacional, por supuesto que creemos en el derecho internacional. Defendemos y apoyamos al pueblo venezolano y esperamos que España esté a su lado para ayudarles en esta transición democrática que ahora tienen que estar, y reconocemos a Edmundo González como presidente legítimo, que fue quien ganó en las últimas elecciones, pero luego Maduro pues efectivamente amañó las urnas y por tanto siguió estando liderando el país, un dictador que por supuesto tiene que ser condenado como cualquier otra dictadura en el mundo. También hay dictaduras socialcomunistas como China o Corea del Norte, y sin embargo el Partido Socialista de estas prefiere no hablar, no vaya a ser que como son de los suyos, pues haya enfrentamiento. Nosotros esta propuesta no la defendemos porque tiene un fondo partidista y tiene un fondo para blanquear a Pedro Sánchez y al nefasto gobierno de España que nos está liderando hoy en día y que vemos día tras día cómo sigue siendo el hazmerreír de Europa ese gobierno del Estado, y en consecuencia pues somos el hazmerreír España. Nosotros vamos a apoyar siempre que haya democracias, vamos a apoyar siempre que los pueblos puedan decidir y elegir quiénes deben ser sus líderes, en este caso pues apoyando a Venezuela. Nosotros le pedimos al Partido Socialista el día anterior que modificaran la propuesta y que esta propuesta se enfocara sobre todo en defender la transición que tiene que hacer ahora el pueblo venezolano, de apoyarles, de estar a su lado, y de que España, si puede participar aconsejando y no entrometiéndose como quieren hacer otros países, pues que lo haga, que esté ahí al lado, porque España hace no mucho pues vivió una transición y por tanto tenemos experiencia, no yo efectivamente, que nací mucho más tarde, pero otros muchos sí. Condenar lo que el señor Ramírez dejó intuir, para nada soy franquista y para nada este grupo Saunió somos fascistas ni franquistas ni queremos dictaduras. Nosotros lo que queremos siempre es democracia, llegar a consensos, cosa que ellos muchas veces no quieren. Si no imponen todo lo que ellos quieren, pues no se puede llegar a acuerdos. Y por tanto, creo que queda más que claro que nosotros somos un partido democrático y que apoyaremos todas las democracias que hay en el mundo.
Gràcies, conseller portaveu Hugo Martínez, per aquesta valoració del ple. Permeti'm dos minutets. Com està el tema del ciberatac? Perquè, com dèiem abans, l'UBAC veig que funciona.
Sí, ayer, si no me equivoco, a última hora de la mañana ya conseguimos restablecer la normalidad.
Al matí va anant i tornant.
Sí, pero ya a última hora ya se consiguió restablecer 100%. Ahora mismo están funcionando los servicios y, bueno, como bien sabéis, ha sido un ciberataque. Técnicamente no os puedo decir mucho más porque no llevo yo ese departamento y tampoco soy el más entendido en esos temas. Por tanto, prefiero que a fondo los explique otra persona. Pero sí que ha sido un ciberataque que ha afectado mucho en esta última semana. Primero a los trabajadores de la casa y en consecuencia a nosotros, porque no se han podido llevar adelante muchos trámites.
¿Us funciona ya el APSIS, el sistema interno?
Ahora ya funciona. Afectaba mucho al trabajo interno, pero también afectaba pues al ciudadano de a pie, al final pues no podía igual presentar instancias, certificados y demás. Pero
sí,
bueno,
ara ja es poden treure el certificat de residència per presentar instàncies, sí. I en principi
ara mismo està funcionando.
Funciona
con normalidad. Esperemos que ya sea definitivo y que poco a poco pues se vaya encontrando cuál ha sido el verdadero problema de este ciberataque.
Hugo Martínez, moltíssimes gràcies, que tingui bon dia.
Gràcies a vosaltres, Pepo, bon fin de setmana.